Penedès en xarxa. El Penedès en xarxa creiem que sempre és un bon moment per jugar, compartir i gaudir d'una bona estona amb família o amb amics, i millor encara si és sense pantalles, amb jocs. Avui a Passa el Torn, el nostre especialista, el Víctor Gutiérrez, ens parla d'un joc pensat per a tota la família. Com sempre, des de Domenys Ràdio, acompanyat per la Lourdes.
I com sempre ens acompanya el nostre expert en jocs de taula, el Víctor Gutiérrez. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, una miqueta d'al·lèrgia avui.
Uf, sí, sí, està a tope, l'al·lèrgia.
Sí, sí, no se puede.
Ha arribat la primavera, que maco.
Sí, bueno, ja tocava.
Sí.
Bueno, que tampoc hem tingut hivern, però bueno.
No, no. Déu-n'hi-do. Avui ens portes un joc que ens has d'explicar una mica la història per posar-nos en context a banda del joc. Tu mateix, t'ho explica, perquè m'ha cridat l'atenció.
Vale. A veure, aquest joc és un joc que està basat en unes novel·les de literatura, literatura fantàstica, que segurament la gent a qui li agradi molt aquest tipus de contingut coneixeran l'autor, que és Brandon Sanderson. Uh-huh. Li diuen el nuevo Tolkien.
Oh.
Aquest joc en concret es basa en la primera trilogia més o menys important que va fer, que és Nacidos de la Bruma. Uh-huh. Que es basa en un món on la gent per poder, té uns poders.
Sí.
Que després més endavant en altres llibres i en altres sagues t'expliquen un moment d'on venen aquests poders, ara mateix no ho sabem.
Mm-hmm.
Bueno, sí que ho sabem, però no vull fer spoilers.
Molt bé.
Llavors, aquesta gent, per exemple, per poder fer servir els seus poders, doncs ha de cremar metalls. Mm-hmm. Per exemple, doncs si tenim ferro, sí, el ferro, em sembla que era. Doncs servia per espitjar. L'acer servia per estirar. El bronze servia perquè no et veiessin. Coses així.
Sí.
Cada un dels 8 metalls principals d'aquest llibre tenien un efecte sobre l'entorn que tu podies fer servir si eres capaç de cremar-los.
Mm-hmm.
I aquest joc que porto avui és precisament Nacidos de la Bruma, un joc que va sortir fa relativament poc, que està basat en aquestes novel·les. I serem un nació de la bruma, que és una persona que és capaç de cremar aquests 8 metalls. De fet, són 9 metalls, perquè existeix un altre que és un que es diu Atium, que és com la moneda del món. Una història. Això ja entraria en literatura i estem parlant de jocs.
Molt bé. De moment té bona pinta. Fantasia èpic, no? Seria...
Sí.
La temàtica.
Sí, correcte. Espada i brujeria. Sí, pràcticament és això.
Doncs vinga, Nacidos para la Bruma. Explica'ns, perquè l'estètica és molt maca.
Sí, l'estètica, és una cosa que està bastant cuidada. L'autor mateix està implicat en el disseny dels personatges. Li agrada molt que les coses estiguin ben fetes.
Uh-huh.
I a part de l'estètica, el que ens trobem a sota d'aquesta estètica és un deck building tradicional, que és un joc on tu has de crear la teva pròpia baralla.
Uh-huh.
Començaràs amb unes cartes en concretes i llavors podràs anar millorant-te.
Uh-huh. Molt bé.
Vale, anem a parlar de com funciona aquest joc. Fem la preparació, explicaré com jugar i després explicaré com guanyarem i com perdrem.
Molt bé.
Per fer la preparació agafarem les nostres cartes, efectivament, les unes que tenim, que són unes cartes de missió.
Uh-huh.
Es barrejarem i traurem 3. Això seran les missions principals que haurem de fer, que haurem de dur a terme. Aquí és una cosa important, que és un joc que no és dependent de l'idioma, perquè no hi ha text gairebé. Les missions van totes per icones, les cartes van totes per icones. O sigui que dona el mateix en quin idioma compris el joc perquè t'és igual, no necessites llegir per entendre'l.
Molt bé.
Llavors tindrem aquestes missions que tindran una espècie d'esglaons i cada esglaó doncs, podrà tenir o no tenir una recompensa. A mesura que anem pujant a aquestes missions, doncs anirem aconseguint millors recompenses o no.
Molt bé.
Després, què farem? Agafarem i col·locarem una reserva de recursos. Per un costat tindrem l'Atium, que és aquest metall que he dit, que és com la moneda del joc,
Sí.
i per un altre tindrem monedes. Aquí, dins dels llibres, les monedes tenen un valor gairebé ínfim perquè les fan servir com a bales. Ja que tens un metall que quan el cremes et permet espitjar coses,
Clar.
doncs les fan servir per espitjar les monedes i les fan servir com a bales.
Molt bé.
És bastant graciós, la veritat. Què més farem? Agafarem tot el que no siguin les cartes d'inici dels jugadors, les barrejarem i farem una pila amb elles. Traurem 6 i farem el mercat amb elles. Llavors tindrem 6 cartes boca dalt que tindran un preu i després una descripció de què és el que fa cada carta. Doncs, guanyes 2 monedes o guanyes, fas 3 punts de mal a qui sigui, el que sigui, vale? Efectes diferents.
Sí.
I després li donarem a cada jugador els seus recursos, que seran un taulell amb 8 fitxes de metall, que aquí, un detall, també estan fent servir les icones dels metalls que va dissenyar l'autor per al llibre. Cada metall tindrà una forma que és com una espècie de mitja lluna amb uns claus atravessant-lo. Això, cada cosa té una simbologia diferent.
Molt bé.
Llavors, agafarem aquests 8 metalls, els col·locarem a sobre de les seves posicions dins del taulell, escollirem un personatge, que serà un dels personatges principals del primer llibre, agafem el nostre dial de vides i els cubs del color que escollim. Doncs bé, escollo el groc, doncs agafem 4 cubs grocs. Un d'aquests cubs anirà dins del nostre taulell de jugador, que l'anirem avançant a mesura que avanci el joc, i els altres 3 els col·locarem una sobre de cadascuna de les missions que tenim, perquè haurem de marcar com anem avançant.
Perfecte.
Un cop hem fet això, agafarem les nostres 10 cartes inicials, les barrejarem i robarem 5. I posarem, doncs, escollirem qui serà el jugador inicial i col·locarem les nostres vides segons un barem de. Si ets el primer, doncs 36 vides, si ets el segon, 38, si ets el tercer o el quart, 40 vides i ja està, perquè és fins a 4 jugadors.
Molt bé.
Si la partida és a més de 2, a més, repartirem a l'últim jugador una fitxa que és la fitxa d'objectiu. Això servirà més endavant per saber quin és el jugador al que hem d'atacar obligatòriament.
És a dir, no sempre és el mateix.
No. No, no, no. Aquesta fitxa és com la persona a la que estàs caçant. I després, quan anem a la fase d'atac, doncs ja explicaré una miqueta la interacció que tindrà.
Molt bé.
Vale? Això és la preparació. Ara, anem a veure com es juga. Tenim 6 passos que podrem fer en ordre. Bueno, que haurem de fer en ordre, de fet. Primer, avançarem un espai al nostre cub que tenim al tauler de jugador. Hi haurà unes icones, a mesura que anem avançant al cub, que si passem d'aquesta icona doncs ens permetrà fer més coses a la vegada o ens permetrà desbloquejar unes habilitats del nostre personatge. Hi haurà un umbral que tindrà un 1, un que tindrà un 2, i després hi haurà uns altres que ens aniran donant doncs, o Atium o la possibilitat de cremar més metalls. El de cremar metalls ho explicaré ara amb les accions.
Sí.
Vale. Segona acció que farem, les accions de jugador com a tal, que serà jugar o descartar, bueno, jugar cartes de la mà, fer efectes, no, perdona, descartar les cartes o
Sí.
comprar dins del mercat.
Molt bé.
Això són les 3 opcions que farem, que
Sí.
podrem fer. Per jugar cartes, doncs, tenim 5 cartes a la mà, podem tirar al camp de batalla qualsevol quantitat de cartes que tinguem sempre que puguem pagar els seus preus. Normalment solen ser gratuïtes, però hi ha algunes que tenen unes condicions. Per exemple, hi haurà unes cartes que surti una icona d'un metall. Això vol dir que hauràs d'agafar una de les teves fitxes de metall i cremar-la. Què vol dir? Quan la cremes, la poses a sobre de la carta que has jugat. Per això no podries jugar-la.
Entenc que no es crema literalment.
No, no, perquè si no sortiria bastant car, la veritat. Però estaria xulo.
Vale.
Vale, llavors, què més? Segons la posició en la que tinguem la nostra barra de progrés, com he dit que avançàvem al cub, començarem podent cremar només un metall. Què passa? Imagina't que tenim dues o tres cartes que ens requereixin d'un metall. Doncs hi haurà cartes que al costat dret tindran una espècie de vial amb les icones dels metalls. Aquestes les podrem fer servir en lloc de les fitxes de metall i les podrien col·locar a sota de les cartes dient ho hem pagat amb això. O, si no, també, si tenim un metall d'una altra, una fitxa que necessiti un metall d'un altre tipus, el que podem fer és avivar aquest metall. Què vol dir? Que agafarem la nostra fitxa, li donarem la volta i la col·locarem a sobre de la nostra carta. Quan tenim un metall que ha estat... és que això en català no es diu avivat. Bueno, jo li dic avivat, vale?
Vale.
Un metall avivat no el podrem fer servir com a metall en un futur. O sigui, només podem fer servir metalls que no han sigut avivats.
Molt bé.
El que podríem fer és descartar una carta que tingui una icona d'aquest metall per donar-li la volta a la fitxa un altre cop. I així poder tornar a fer-la servir.
Vale.
Vale. Això és per jugar coses. Juguem coses, les cartes tenen un text, resolem aquest text. A vegades hi ha clàusules addicionals que em diuen si cremes un de coure, tindràs aquest efecte, però si cremes dos més de coure, doncs farem aquest efecte també. Llavors, aquí ja jugarem amb posar cartes a sota, amb la fitxa, i farem una quantitat d'icones que necessitem per poder aconseguir aquests efectes.
Molt bé.
Vale. Quins efectes poden tenir aquestes cartes? Guanyar monedes.
Sí.
Curar-nos. Monedes, important no confondre amb les fitxes de moneda. Vale, són diferents.
Són diferents, no?
Sí. Ens podrem curar fins a tenir 40 de vida com a màxim, perquè no podem passar d'aquí, o hi haurà icones per anar-nos de missió. Per exemple, hi haurà un 2. Doncs avançarem dos espais dins d'una missió. I quan arribem doncs, a un dels límits de la missió que ens digui pues, guanyes això. Si som els primers, guanyarem la icona que surt a la dreta de la missió, i a sobre també guanyarem la de l'esquerra. Si som el segon, tercer o quart, només guanyarem la de la dreta. O sigui, ser els primers ens donarà una sèrie de beneficis, que solen ser fitxes d'Atium.
Vale.
L'Atium és molt important. El podem fer servir com un metall comodí. El que passa que no estarà mai a sobre de del nostre taulell, perquè és una cosa que anem gastant. Això ho gastem i ho tirem un altre cop a la reserva.
Molt bé.
Vale. Què més? Què podem fer? Descartar una carta de la mà per recuperar una fitxa de metall, jo el que acabo de dir. Podem descartar amb aquest vial i li donem la volta a una de les fitxes. I podem comprar cartes al mercat. Amb les cartes de moneda, o bueno, les cartes de moneda que hem guanyat, doncs posem que hem guanyat 5 monedes.
Sí.
Les cartes del mercat podem comprar cartes amb un valor de 5 o menys. I podem comprar una fitxa de moneda per dos monedes. I ara és una cosa una mica liosa.
Sí.
Però aquestes fitxes de moneda les podem fer servir com una moneda. I diràs, per què vull fer servir una fitxa de moneda com a una moneda si m'està costant dues?
Clar.
Si jo ja tinc aquestes monedes aquí gastades.
Clar.
Perquè tu, al final de cadascuna de la, de, o sigui, al final de cadascun dels teus torns, agafaràs totes les cartes que has jugat i les tiraràs al descart. I aquestes monedes es quedaran permanents al teu taulell fins que les decideixis gastar.
Molt bé.
Llavors, és una forma de tenir uns estalvis.
Molt bé.
Següent fase. Acabem de fer les accions. Ara tenim són dues fases en una, perquè és la fase d'atac. Primer, atacarem els aliats. Els aliats són unes cartes que són personatges que estaran com donant suport als nostres personatges principals. Doncs res, si tenim icones de fer mal, doncs posem que hem acumulat 10 punts de mal.
Sí.
Doncs farem els punts de mal necessaris a aquest aliat per poder-lo matar i, si no queda ningú, passarem a la següent fase, que és atacar el jugador. Si ens sobren punts de mal, el que farem serà atacar aquest jugador i li traurem tanta vida com punts de mal ens quedin a nosaltres per fer. I, per últim, un jugador que acaba de ser atacat, recordem, la fitxa objectiu, estàs obligat a atacar el jugador que té la fitxa objectiu. Després que hagi sigut atacat, aquest jugador li pot donar la seva fitxa a un altre jugador. I així no serà sempre aquesta persona qui agafi, qui rebi tot el mal.
Molt bé.
És important també el concepte de pot donar-li, com si no volguessis donar-li mai, saps? Bueno, això ja és psicologia.
Vale, molt bé.
I anirem a la penúltima fase, que és la fase de neteja. Aquí, tots els metalls que hem fet servir els tornem a la nostra, al nostre taulell amb la cara que hem fet servir, si estaven cremats, doncs, amb la cara de normal, i si estaven avivats, doncs per l'altra cara. Si tenim cartes a la mà o tenim cartes jugades, van totes indiscriminadament al descart. Per cert, tot el que comprem al mercat també va al descart, vale? No anirà a la mà.
Molt bé.
I o sigui, ens quedem sense mà. I llavors anem a l'última fase, que és la fase final, que és robem 5 cartes. Si en cas de que no tinguem cartes a la baralla, el que agafarem serà aquest descart, el barrejarem, el col·locarem i robarem fins a tenir 5 cartes. D'aquesta manera, doncs, podrem anar rotant la nostra mà i millorant la nostra baralla, fent-la més gruixuda. I això és el torn de joc.
Molt bé.
Com podem guanyar? Aquí ja tenim 3 formes.
Sí.
Podem guanyar sent l'últim jugador que quedi. Sí. És a dir, hem matat els altres jugadors, només quedem naltros. Som els primers en completar les 3 missions. O juguem una carta especial que diu que si cremes 4 d'Atium, guanyes la partida.
Oh.
Aquestes serien les tres formes que tenim de guanyar. I bueno, les formes de perdre, doncs, que et matin. Que et matin, no ser el primer en completar les missions, o que algú hagi jugat la carta de crema 4 d'Atium.
Molt bé. Déu-n'hi-do. Sembla més complex del que em sembla que serà jugar.
Sí, realment, un deck building no deixa de ser això, de robes cartes, barreges, robes 5, jugues el que sigui, compres, tornes a barrejar i tornes a jugar. O sigui, realment, jo estic explicant més complex perquè al final les normes són totes de posa't aquí, fes allò i fes l'altre, però jugar és bastant intuïtiu.
Hi ha una cosa que m'ha creat l'atenció, que és que hi ha com dues variants, no?, en aquest joc.
En realitat, 3. Està competitiu,
sí,
cooperatiu i solitari.
Interessant el que dèiem altres vegades, de que hi hagi jocs que pots jugar tu sol.
Sí, és, o sigui, la veritat és que aquí m'agrada molt això de que hagin fet les 3 opcions de poder jugar contra tothom, poder jugar en equip o poder jugar tu sol, perquè coordinar un grup de més de tu és molt complicat.
Clar.
Ho dic per experiència.
Sí, no? Per això sí. Dic que està molt bé. I tema preus, jugadors, edats...
Vale. Jugadors és d'1 a 4, edats posa a partir de 14. Sí, em sembla que aquest cas potser 13, 12, 13 estaria bé. El tenir aquesta una miqueta de complexitat de com jugues les cartes potser sí que afecta una mica l'edat. Preus l'he vist entre 36 i 40 euros. És un joc mig a nivell de preu.
No està malament.
I no excessivament. I temps de partida depèn. Entre 30 i 60 minuts. Si som 4 seran 60 minuts. Si som 2 serà 30. Això, bueno.
Clar. No, però igualment no és gaire temps per ser una partida a l'ús.
No, la veritat és que no.
Molt bé. Molt interessant. Ens apuntem a aquest joc, aprofitant que d'aquí no res tenim la Setmana Santa per poder-hi jugar.
Sí, la Setmana Santa i el mes que ve ja tenim Sant Jordi.
Sí, aquí anem a tope, és a dir, aquest any s'està... O està anant molt de pressa, o a mi se m'ha passat molt ràpid, però tinc la sensació de que avancem com molt ràpid aquest any.
Sí, jo ja estic començant a creure que m'estic fent massa gran per poder percebre el temps com abans.
Déu-n'hi-do. Escolta, com va la comunitat?
Vale. Tema associació. Dos notícies. Dia 18 d'abril estarem al Tavares amb l'associació de Comarruga Literària fent una miqueta de dinamització amb jocs per la canalla, principalment. Seran jocs senzillets, no volem tampoc, bueno, ni volem ni podem eclipsar el tema que és la literatura, no? Nosaltres estem allà com a suport, no és el nostre vent. Llavors estarem allà doncs, donant una miqueta de promo de l'associació i dinamitzant activitats. I després, si no em recordo malament, 9 i 10 de maig, sí. 10 del 5, sí, 9 i 10 del 5, estarem al One Up, també a l'edifici Tavares.
Què és
un dissabte i un diumenge. El One Up és una fira de jocs de friquis. És una fira del friqui. Hi ha manga, hi ha Warhammer, hi ha jocs de taula, hi ha videojocs... Una miqueta tot el que és l'oci alternatiu.
Molt bé. Això no es va fer l'any passat, cap al juliol?
Sí, bueno, el tema de les dates, @ajuntament, que m'ho expliquin. Però sí, cada any és una data diferent i, bueno... I portàvem, abans de l'any passat ja portàvem un parell o tres d'anys que no es feia.
Sí, per això que em sonava, però em sonava de cara al mes de juliol, no sé per què.
Sí, no, és que era el mes de juliol.
Ah, vale. Sí, no he recordat malament. Dic,
les dates són les que són. No, aquí nosaltres no podem ni pinxo ni corto.
Ja, qui mana i ja està, a punt. Com ens podem posar en contacte amb la comunitat, Magnus?
Vale, principalment a través d'Instagram, @mentomagus, i allà estem i us intentarem contestar, perquè aquí tots tenim també una miqueta de despiste i a vegades no veiem els missatges, però allà estarem.
Molt bé. I què més ens pots explicar?
No gaire més, perquè ara estem preparant algunes activitats, però encara no ho hem aterrat del tot. Llavors no puc donar més info.
Esteu acabant de lligar, no?
Sí, també depenem una miqueta dels nens del Vendrell, que ens deixin l'espai i, bueno, llavors ens hem de coordinar amb ells i hem de saber si hi ha dia de castellera per poder o no poder fer les coses.
Clar. Lògicament. I estan en un any fort amb aquest aniversari, aquest centena dels nens del Vendrell que estan a tope, sí. No paren.
No, i bé que fan, perquè clar, una entitat que ha aconseguit tenir 100 anys, bé m'agradaria a mi.
Ja, tal qual. Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí un mes. Bona Setmana Santa.
Igualment, gràcies a tu.
De seguida arriba el butlletí de 11:45, aquest darrer flash, 5 minuts, per saber com tanquem aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I després nosaltres entrem a la cuina. Ho fem un cop al mes, al Penedès en Xarxa, de la mà de la nostra xef, la Gemma Riera. I avui, aprofitant l'estrena de la primavera, ens proposarà uns quants plats, unes quantes receptes que encara tenen ingredients, verdures d'hivern, encara n'hi ha, aquestes que s'acaben ja, i comencem a introduir ja elements típics i propis de la primavera que també han començat a arribar al mercat.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Ara són 11:45 del migdia. Us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en Xarxa per avui dilluns, i comencem per explicar-vos que hi va haver la mort d'un treballador a l'autopista mentre reparava la senyalització a l'altura de Banyeres del Penedès. L'operari va patir un infart al camió mentre treballava en un cartell acri. El SEM no el va poder reanimar i es va tallar l'autopista en sentit Saragossa. Un treballador que feia tasques de manteniment de l'autopista AP2 a l'alçada del quilòmetre 231 entre la Bisbal del Penedès i Banyeres va morir, doncs, com us dèiem, dimecres passat mentre treballava amb altres operaris en el canvi de senyalització aèria de la via. L'avís al 112 es va rebre a 7:45 del vespre i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos d'Esquadra, bombers i personal sanitari del SEM. Pel que sembla, el treballador es va trobar malament mentre era a la cistella en aquest punt de l'autopista on hi ha la senyalització aèria. Els bombers van activar un vehicle amb escala per accedir a la cistella i traslladar el treballador inconscient. Un cop a l'autoescala, el van baixar fins a l'asfalt, on el personal del SEM va intentar reanimar-lo amb maniobres cardiovasculars, sense aconseguir, doncs, amb aquests esforços, l'objectiu principal, que era mantenir la seva vida. Eduard Pujol es presenta públicament com a candidat de Junts a Vilafranca amb l'objectiu de generar il·lusió i amb les primeres promeses electorals. El Teatre Calbolet acollia aquest dijous passat al vespre la presentació oficial del periodista i senador Eduard Pujol com a cap de llista de Junts a Vilafranca per les eleccions l'any que ve. Amb el lema "Perquè Vilafranca brilli", Pujol explicava que la millora de l'espai públic i l'atenció als detalls han de ser els eixos centrals d'una nova etapa a Vilafranca perquè, segons el candidat, Vilafranca en els últims anys ha estat deixada i cal una sacsejada. Durant l'acte, Pujol també va donar detalls d'alguns compromisos si guanya, com ara la creació d'una regidoria específica per la vinya i el vi. Altres prioritats d'Eduard Pujol són la defensa dels serveis sanitaris, la millora dels accessos a l'autopista i també una lluita més activa contra els problemes ferroviaris. Tot plegat, Pujol ho va voler marcar amb l'objectiu de generar il·lusió per obrir una nova etapa clau per al seu projecte. D'altra banda, Gelida impulsa un curs d'alfabetització digital per millorar la compatibilitat. El Servei Local d'Ocupació de Gelida ha obert inscripcions per a un curs gratuït d'alfabetització digital, inclòs dins l'oferta formativa de 2026, orientada a millorar les competències i oportunitats laborals. La formació es durà a terme els dies 9, 14, 16, 17 i 21 d'abril, de 9 del matí a les 2 del migdia, al punt TIC del Centre d'Iniciatives Culturals. El curs està pensat per adquirir coneixements bàsics d'informàtica i internet, especialment aplicats a la recerca de feina i a l'autonomia digital. Les places són limitades i es prioritzarà les persones en situació d'atur inscrites al Servei d'Orientació i Inserció Laboral. Les inscripcions ja estan obertes a través del web municipal de l'Ajuntament de Gelida. I us parlem també del programa d'activitats esportives a la sala d'entitats de Pontons. L'Ajuntament de Pontons presenta un nou programa d'activitats esportives adreçat a tota la població amb l'objectiu de promoure un estil de vida saludable i actiu. Les activitats es realitzaran a la sala d'entitats de Pontons i estan obertes a totes les edats i nivells de condició física. Es programen sessions de cardio i tono els dilluns i dijous, de 7:45 del vespre a 8:45, i de karate els dimarts i divendres, de 5 de la tarda a les 6 i de 6 a 7. També es programa ioga els dimecres i divendres de 4 a 5 de la tarda. Aquest programa s'integra dins de les iniciatives municipals de Pontons per fomentar la salut i el benestar a la ciutadania. No es requereix experiència prèvia en cap de les disciplines. Per més informació i inscripcions, cal contactar amb l'Ajuntament de Pontons.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ens acompanya la xef Gemma Riera, així que cuinarem una estona. Teniu paper i boli a punt, o si no podeu recuperar el podcast, i el que necessiteu bàsicament són ganes i actitud. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens posem als fogons perquè ens portes propostes en clau primaveral, amb ganes d'estrenar aquesta primavera.
Home, i tant, encara que tinguem encara una mica de productes que encara ens venen de l'hivern.
Estem
però
aquí a la frontera, eh?
Estem així una mica
a cavall.
Sí, a mitges. Sí.
Doncs així jugarem les dues divisions, eh? Aprofitarem.
Sí, perquè us porto també unes idees, doncs, per poder aprofitar una mica aquests calçots i carxofes, aquests últims, també si ens queden d'una calçotada, també com podem, doncs, aprofitar-los, perquè encara la gent fa calçotades. És que els calçots encara són molt bons.
I s'ha d'aprofitar?
Sí, s'ha d'aprofitar fins a l'últim moment. dels productes de temporada.
Doncs comencem amb espinacs.
Comencem amb espinacs. És un vegetal que és molt bo, ja ho sabeu. La fulla verda tota és molt bona.
Té fama d'avorridota.
Sí,
de
clar.
De sossa.
Sí, sempre li has de ficar una miqueta
alguna
de...
Alguna cosa, eh?
Alguna coseta.
Una mica d'alegria.
Sí, sí. Però és que les coses saludables, el que ens hem de ficar al cap és que no tenen per què ser avorrides. Clar, home, si jo poso un plat d'espinacs bullits, sí, són avorrits, però bueno, li hem de buscar una mica el tomb.
I potser els bullim massa, no?
Jo
venim
no
d'una tradició
mai.
De sí. Coure en excés.
Sí. Jo, personalment, a casa no els bullim.
Els fas frescos?
O frescos o saltejats. De vegades només frescos, amb una miqueta de llimona. Només una mica matxucats. Ja no els hi cal res més.
I conserves totes les propietats, no?
Exacte, de l'espinac cru i, a més combinat amb el suc de llimona, que també fa que es fixin una miqueta més totes les vitamines i els minerals. Això és fantàstic. Però si els saltegem lleugerament, només que perdin aquella fortor de crus, ja en tenen prou els espinacs. I jo, per mi, són més bons. Però, clar, a veure, s'han de trencar una mica... Tot el que es fa sempre, perquè s'ha fet sempre, no té per què ser el millor. De
clar,
vegades s'ha de canviar.
S'ha de qüestionar. No. I ens portes un pastís d'espinacs, que és una forma molt diferent de menjar espinacs.
Sí, això per sopar és una idea boníssima. Podem acompanyar-ho doncs, amb una amanideta, una cremeta, i després fem aquest pastís d'espinacs, que com que ja porta proteïna, perquè porta ous, porta iogurt de cabra o d'ovella, vull dir que ja ens pot servir ja com a proteïna, i a part que li estem donant aquest plus doncs, de vegetals, també.
Plat únic, si volem.
I plat únic, si volem.
Què necessitem?
Mira, pasta brisa o de full, ho podeu comprar o ho podeu fer vosaltres. És molt fàcil, eh? Després us ho explico. Espinacs, 500, 750 grams, el que vosaltres vulgueu posar. Panses i pinyons, si us agrada. Si no, doncs no se'n posen i ja està. Tres ous, un iogurt de cabra o d'ovella, i uns 50 grams, ho poso aproximat, és una miqueta de formatge, a l'últim moment, perquè ens quedi una miqueta gratinat. Pot ser formatge ratllat de cabra, d'ovella, per continuar doncs, amb el mateix làctic que hem ficat a dintre, no? I una miqueta d'oli per saltejar els espinacs. Doncs la massa la faríem, mira, amb 200 grams de farina, una mica d'aigua i una mica d'oli. És una brisa una mica especial, perquè ja sabeu doncs, que la brisa tradicional porta ous, porta mantega... No, aquesta queda com una massa cruixent, però no porta ni mantega ni porta massa greixos afegits. És una mica d'aigua que ens quedi ben lligada, una miqueta d'oli, l'estirem de seguida, la fiquem ja al motlle, la guardem uns 30 minuts... Si són 20, tampoc passa res. I després la fiquem al forn uns 10 minutets a 180 graus. Sempre és bo coure aquestes masses abans de ficar-hi tot el farciment. Així ens queden cuites i no ens queda la farina crua. Llavors, doncs, això ja ho anem fent mentre està enfornant-se la massa. Netegem molt bé els espinacs, ja ho sabeu, tenen molta terra. Remull, bicarbonat i au... I
paciència.
I paciència i que no garriquin.
Treure algun cargol que altre.
Exacte. I, pues, això és el que porta més feina dels espinacs, que és el que ens fa més mandra, però també en teniu molts beneficis. Aquests espinacs els saltejaríem amb panses i pinyons en el cas de que volem ficar-n'hi. Batem els ous, que són tres, li fiquem el iogurt, fiquem els espinacs, fiquem una miqueta de sal, pebre, espècies que vosaltres vulgueu posar, per exemple, farigol aquí molt bé, romaní molt bé, bueno, el que vosaltres la creativitat
el poder.
Moment, no? I ho posaríem damunt d'aquesta massa. Quan tenim els espinacs a dintre, fiquem una miqueta del formatge ratllat que ja hem triat el quin i ho enfornem a 180 graus, tarda una miqueta fins que els ous estan fets. Pot tardar mitja hora, pot tardar 40 minuts, depèn de la quantitat. depèn de la quantitat. Però és un, plat que...
Condeix
va molt.
Molt
bé, condeix molt.
Sí, sí.
A part, també, si et sobra, doncs te'l pots emportar a la feina, és qüestió de fer-lo grandet.
Si t'hi poses,
clar,
en quantitat,
si
no?
Si t'hi poses, has de fer quantitat. Per esmorzar també està molt bé, pots posar un tall d'aquest pastís,
molt nutritiu,
doncs,
sí.
Pel nen, pel col·le, si li agrada, perquè fred també es pot menjar tranquil·lament.
Anem amb un risotto.
Sí, home, el risotto sempre agrada, eh?
És agraït, sí.
I aquest, he volgut fer-lo ja per fer l'últim homenatge ja al calçot i la carxofa, no? Perquè ja aviat ens diran adéu, vindran altres vegetals, no? Ja en parlarem el proper mes, però ara encara els hem d'aprofitar. I necessitarem calçots, una ceba, carxofes, encara que el calçot també sigui un tipus de ceba, el gust de la ceba i del calçot són molt diferents. El calçot és molt dolç i al combinar-lo amb la ceba, doncs, fa que el risotto no sigui tan dolç, eh? Sempre s'ha de mirar una mica la compensació de sabors. Llavors, carxofes, brou de pollastre o de verdures, o un brou que fem amb les fulles de la carxofa. Vull dir, això...
Sobre la marxa, eh?
Sobre la marxa.
Què tenim, què podem fer?
Clar, si no tenim brou de pollastre, no tenim brou de verdures, doncs res, agafem les fulles de les carxofes ben netes, això sí, renteu-les, i les bullim. I escolta, ja tens un caldet per poder mullar aquest risotto. Llavors, parmesà, i jo no li poso mantega, perquè, mira, no...
No cal?
No cal. En tot cas, si el voleu una miqueta més lligadet, podeu lligar-ho també amb una miqueta d'oli d'oliva, que també
ajuda.
També li donarà un gustet molt bo. L'oli cru d'oli d'oliva, si és verge, també queda molt bé per lligar risottos. I, bueno, això també ho podríeu fer amb el que us a sobre d'una calçotada. El sistema seria diferent perquè ja està cuit, però també ho podríeu fer. Primer de tot, tallarem la ceba, tallarem el calçot, així amb una juliana fina, i ho sofregim. Mentre això s'està sofregint, tallo la carxofa, a làmines també molt fines, poso a coure totes les fulles, i farem el caldet aquest de fulles de carxofa, i un cop tinc la carxofa a làmines, l'afegeixo aquest calçot i aquesta ceba que ja tinc mig sofregida. Quan està tubeta la carxofa, afegeixo l'arròs i sofregeixo i vaig afegint aquest caldo a poc i remenant a poc perquè vagi traient tot el seu midó.
Qüestió de canella?
Sí, sí. No, bueno, a veure, tampoc no cal tota l'estona perquè si no, no s'acaba de bullir mai, no? No acabes mai, perquè recordeu que, clar, cada cop que remeno, refredo, no?
Talla, sí.
I tampoc és això, eh?
Però sense marxar massa lluny.
Sense marxar massa lluny, o sigui, hem de deixar bullir i anar remenant, però sense estar tota l'estona remenant, eh? Si no, podeu estar tot un matí per fer un risotto, tampoc...
No seria la idea.
No ens convé perdre tot un matí. Bueno, llavors, bueno, això, al final posarem el formatge i ficarem també aquest rajet d'oli d'oliva per lligar. Això ho farem fora del foc. En el cas de que tingueu carxofes i calçots que us han sobrat d'una calçotada, doncs sofregiu la ceba, afegiu el calçot talladet, que ja estarà cuit, afegiu la carxofa talladeta, que ja estarà cuita, i aquí ja us estalvieu molta estona.
A bodes em convida, si
clar,
tens sobres de calçotada.
Hombre!
Pim-pam!
I a més, que queda amb aquell gustet així de brasa, que això li dona un plus... total, i si us ha sobrat una miqueta de cansalada d'aquesta de la calçotada i la voleu posar per sobre un cop...
La cirereta, eh?
Ja teniu un risotto, bueno, jo crec que...
D'escàndol.
D'estrella Michelin, vaja.
Quin arròs has fet servir? Bomba?
Bomba, sí, jo sempre faig servir el bomba, sí, sí. No m'enredo a coses...
Experiments. El que funciona,
no.
Funciona.
Sí, 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 sí. A més és nostre, doncs endavant.
Fem una truita?
Sí. Jo em sembla que ja us l'he explicat algunes vegades, eh? Però és que aquesta truita a mi em té...
El cor robat, eh?
Sí, sí. Perquè és una truita d'aprofitament que a més, quan ho explico, tothom la fa i repeteix. I per això m'agrada explicar-la, perquè en podem treure molt, molt benefici, no? Nosaltres ara estem cansats de fer xató, no? Anem pelant tota l'escarola, comprem aquestes escaroles tan maques i tan verdes, i resulta que tot lo verd, què fem?
No saps què fer-ne, perquè, no clar, ho desestimes d'entrada.
Perquè dius, què faig jo amb tot això, no? No sé què fer-ne.
Si tens gallines, ja està, però si no en tens...
Clar, i tot això és bo. És bo, no estem parlant d'un producte que sigui dolent, que s'hagi de llançar. Llavors, jo sempre proposo fer una truita. A l'hora de sopar, fer una truiteta, agafes tot això verd, ben net, talles una ceba, o si tens calçots, doncs un calçot o dos, sofregeixes la ceba o el calçot, afegeixes l'escarola...
Tallada a trossets.
Tallada a trossets, però sense bullir-la ni res, eh? Ja queda tubeta a dintre del sofregit aquest. I llavors fem la truita com la faríem normalment. Com la faríem normalment. És una truita que de veritat que us agradarà moltíssim.
Quin sabor té, que prima?
A veure, és que al final és una truita amb gustos vegetals. Vull dir, al final és com el pastís d'espinacs. L'escarola, quan la cous, també perd tota aquella amargor. Per tant, ja no la notes. I la veritat és que us agradarà moltíssim, sobretot perquè amb un producte que llançaries a la brossa, doncs tens un sopar.
I què fas, una truita gran, d'uns quants ous, o truites
sí,
individuals?
No, jo faig, bueno, de quatre ous, una truita normal. Aquí, per exemple, si dieu, bueno, primer, no sé, no me n'enfio gaire, proveu amb una miqueta de patata, fiqueu una miqueta de patata i després l'escarola, però ja veureu que us agradarà moltíssim, moltíssim.
No recordava si l'havies explicat o no, és molt original.
I si aquí t'ha sobrat una miqueta de salsa de xató o ja tens costum de fer-ne, o en compres un potet...
I que potser també... tens mig potet allà a la nevera encantat.
Exacte, i li poses unes gotetes de...
Per sobre.
Per sobre, ja, bueno... Sí. O al costat del plat, i ja veureu que us agradarà moltíssim, molt.
I fa bonic, eh? A més, la presentació
clar,
guanya.
Clar, i fa bonic, sí.
Són molt primaverals, els espàrrecs, i d'altra banda tenim el bacallà, que és tant de Quaresma, i els has unit tots dos.
Sí. És un saltejat que és molt... Sí, és molt de primavera. El que passa és que li poso també els xitaques, que és un bolet que a mi m'agrada moltíssim.
I aprofites qualsevol ocasió,
sí,
no?
I a més, acabarem aquesta preparació amb una miqueta de miso, que això també va molt bé per l'organisme. I és un plat que, acompanyat amb una miqueta d'arròs, amb una mica de cuscús, amb una mica de blat serraí o quinoa... ja és un plat molt complet, perquè ho té tot.
Saltejat d'espàrrecs, bacallà, xitaca i miso.
I miso, imagina't.
Uau.
Això és molt healthy, eh?
Aviam, quantitats, ingredients.
200 grams d'espàrrecs, això és aproximat, ja ho sabeu, eh? Xitaca, all, vi blanc, una mica de farigola, romaní, i miso, blanc o vermell, el que tingueu, és igual. I una miqueta de bacallà esqueixat, vale? Rentem bé els espàrrecs i els bolets, això sí, ja ho sabeu, tot s'ha de rentar superbé, sobretot si són bolets d'aquest...
Espàrrecs que hem collit, no?
Que hem collit de marge, eh? Un cop rentats, ben rentats, els tallarem i picarem també un all ben finet. I ficarem un fil d'oli, l'all... I ficarem els bolets, primer, perquè ja sabeu que el xitaque han d'estar molt cuit, no podem menjar-lo cru, ha d'estar molt cuit. Un cop el xitaque ja estigui cuit, afegirem els espàrrecs. Si són de marge, com que són molt finets, amb aquesta cocció ja en tenen prou, però si fossin molt gruixuts, doncs podríem bullir-los o escaldar-los a part, eh? I guardar aquest suc d'escaldat, perquè després el farem servir per la preparació. Llavors, bueno, ja tenim això, no? Afegim les herbes, afegim una miqueta de vi blanc i el reduïm. Això ho podríem afegir-ho o no, eh?
Si no posem vi blanc, quina alternativa tens? Si doncs, no volem alcohol.
Doncs no posar-hi res.
No cal.
No cal posar-hi res. Llavors, deixem fer xup-xup i a l'últim moment és quan afegirem el bacallà. El bacallà mai l'hem d'afegir al principi perquè si no ens queda sec. D'aquesta manera ens queda més amorós. El podem tallar a quadradets, el podem tindre esqueixat, com nosaltres vulguem, però sempre afegir-lo al final. Llavors, aquí, quan afegim el bacallà, tanquem el foc, tapem, deixem refredar una mica i llavors barregem una miqueta de miso amb aquesta aigüeta que ens ha quedat de bullir els espàrrecs. Res, molt poc, eh? Perquè si no ens quedarà tot com a molt aigüellit i no ho podem tornar a escalfar un cop hem ficat el miso. Llavors, ho barregem bé, ho afegim i ja tenim la preparació. Remenem una miqueta i ja tenim aquest saltejat.
Acompanyant l'arrosset que deies, la quinoa...
Sí, acompanyat d'un cereal, doncs ja tenim un plat super, super complet, molt complet.
I ens queden pocs minuts per acabar amb un dolç, amb un pastís o amb un per dos, dos per un. Què portes?
Mira, doncs porto un pastís de formatge perquè ara està com molt de moda i tothom vol menjar pastís de formatge. I a més el combinarem amb unes maduixes, que ara a la primavera també és quan comencen a venir. Llavors, és un pastís de formatge molt, molt, molt lleuger, molt lleuger, que a més és, bueno, és més saludable que potser altres...
Versions, n'hi ha moltes.
Altres versions, exacte.
Sí, n'hi ha moltíssimes.
Llavors, per fer-ho, necessitem 2 ous i 3 clares, o, si no voleu fer tanta història...
A mi m'empipa, haver de fer separar ous i clares, t'ho reconec.
Doncs llavors posar-hi 4 ous.
D'acord.
4 ous ja directament.
Això.
I ja està.
D'acord.
Llavors, porta 50 grams de sucre, que no és molt, per tot un pastís. Vull dir que una miqueta de sal, una mica de vainilla, la ratlladura d'una llimona, 500 grams de formatge fresc, batut, d'aquest tipus quark.
El quark.
I 500 grams de iogurt desnatat, o pot ser grec, o pot ser qualsevol iogurt, També podríeu, doncs, canviar-ho tot per cabra, o canviar-ho tot per ovella. Vull dir que això podeu fer...
És versàtil,
Les vostres combinacions. I llavors, 60 grams de midó de moresc. I després maduixots naturals, que ja farem diferents preparacions. Necessitem posar al forn a 180 graus, preparar un motlle amb paper.
Rodó?
Sí, pot ser rodó, pot ser quadrat, el que tingueu, Vull dir, tampoc... Llavors barregem els ous, les clares, el sucre... A veure si són... Jo, clar, ho tenia aquí escrit com a
separat.
Ous i clares, però
sí, sí.
Poseu els 4
rovells
ous.
Rovells i clares.
Poseu els 4 ous, el sucre, i ho bateu. Fiqueu una mica de sal, una miqueta de vainilla i la ratlladura de la llimona. Afegim els formatges i els iogurts i també barregem fins que ens queda tot ben barrejat. Llavors, al final, posem el midó i tornem a barrejar. Ojo que no ens quedin grumolls. Si ens queden grumolls, doncs li passo el Turmix.
Sense manies,
Sense manies, però bueno, m'agrada més...
Sense
passar-ho, Perquè vulguis o no, el Turmix també trenca molt les estructures i després el pastís tampoc no queda igual. Queda com a més dur, més, no sé,
no
més integrat.
No tan esponjós.
Exacte.
D'acord.
Llavors ho posem al motlle i ho coem uns 40-50 minuts. Tarda bastant, perquè clar, de collar els ous... Però el que jo us recomano és que ho punxeu sempre amb un escuradents. Quan arribes als 40 minuts, punxar, perquè si està fet, més val treure'l, que tampoc quedi massa cuit. I ja està. Això sí, heu de tindre la precaució de tenir-lo tota la nit a la nevera. És 24 hores de repòs, perquè se senti bé. I a l'hora de servir-lo, podem fer una melmelada nosaltres, sense sucre, només amb els maduixots i una miqueta de suc de llimona, i que es cogui tot junt amb el sucre, que deixaran anar els mateixos maduixots. O podem fer aquesta preparació de tota la vida de les maduixes amb sucre i vinagre i servir-ho una miqueta al costat, que això també queda molt bé.
I aquest pastís podria ser la base d'una mona, per exemple?
I tant.
Si ens hi posem d'aquí uns dies?
I tant, perquè el fa rodó. I a la part de dalt hi poses una marmelada teva sense sucre, decores amb fruits vermells i et queda un pastís maquíssim, de veritat, amb les plomes aquelles i quatre pollets.
Uns pollets que no faltin.
I, escolta...
I poses un ou de xocolata i vinga,
sí,
ja el tenim,
i
no?
I endavant.
Quantes idees que ens porta sempre la Gemma Riera, la nostra xef estimada i de capçalera. Moltes gràcies i que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Aquest Penedès en xarxa de dilluns 23 de març del 26 ja és història. Acaba aquí, podeu recuperar qualsevol dels seus continguts al podcast i ara focalitzem en el Penedès en xarxa que farem demà. Ens retrobarem a partir de les 9:06. El tema de la setmana està dedicat a la Setmana Santa. Parlarem de mones de Pasqua, d'ous de xocolata, de processons, de l'ocupació de les cases d'agroturisme penedesenques, una miqueta de tot. També ens acompanyarà la Marta Vives. Tindrem la Meteo amb el Marc Paredes. Farem tertúlia amb joves polítics de la comarca que es presentaran per primera vegada a les properes eleccions municipals. Escoltarem què hi han de dir sobre la política. Hi haurà concurs al Català al carrer i pantalles. Així que us emplacem a escoltar-nos de nou demà, de 9 a 12. Adéu-siau.